Avui he rebut dues trucades sense missatge. Si vols sentir la informació sobre les seves trucades sense missatge, premi la tecla asterisc. En cas contrari, esperi's, si us plau.
Aquí, al Priorat, ni ens visita el Papa ni la tuneladora. Però sí que ens han visitat 6 escriptors. Tota la temporada passada us vam anar oferint tastets de la seva obra. I el mes passat us posàvem la mel a la boca amb una petita introducció a l'obra fins aleshores inèdita d'aquests 6 escriptors. En el programa d'avui us deixem amb ells. Són la Gemma Sales, l'Albert Vilaró, l'Ignasi Mora, la Núria Anyó, l'Òscar Palazón, l'Esteu Sunyer. I cadascun d'ells llegeix la seva pròpia obra fruit d'aquesta visita trobada amb el Priorat.
Bé, la primera que ens llegirà serà la Núria Anyó, que és una escriptora de Lleida.
Barret de pell. Un pot trobar-se al celler observant per aquest dipòsit de fusta i alhora trobar-se davant d'una mena de barrera natural a la superfície força compacta. Un barret de pell, llavors i polpa, que ha anat surant amunt i que sembla un mosaic a voltes rosat, altres virolat i vermellós, que va secant-se fins a perdre la seva aparença brillant, com si no volgués formar part d'aquest encubament que acabarà algun dia embotellat i etiquetat. Qui no en voldria formar part? Doncs aquesta massa sòlida en seria l'exemple. Necessita d'un esforç humà per remuntar i aconseguir una millor difusió dels pigments. I així, a través d'una tècnica francesa anomenada pigeage, anem adonant-nos que la seva solidesa és més forta del que semblava, per més que va esquerdant-se, trencant-se, i el líquid colant-se i barrejant-s'hi, encara que, tard o d'hora, el barret tornarà a flotar i el líquid presoner a sota, com un matrimoni mal avingut. Tas de vins. Avui és dijous al capvespre i això implica que molts de nosaltres acabem d'arribar al Priorat, aquesta comarca on ja hem començat intuint que té muntanyes en abundància, però ara, asseguts enrotllant a recer del perxe, se'ns mostra el seu fruit a través de diverses botelles, les quals duen a l'etiquetatge el nom del celler i la denominació d'origen de la comarca, ja sigui Montsant o Priorat. Encara que no és l'etiqueta o aquest vidre en si, sinó el que guarda a l'interior, el color del vi que se'ns mostra en tota la seva nuesa i que ha anat fent-se amb la persistència de la seva gent, esculpint-se amb el pas del temps. No sabria dir-ho, però una obra embotellada que comença a decantar-se, com si el fruit saborós d'aquest indret pogués encabir-se en l'espai que atorga una simple copa, la qual és transparent. Alhora, col·loquem un tovalló davant i observem el resultat. No deixa de tenir una aparença sagnant que a voltes fa un llagrimeig, per més que no arrenca el plor. Me remenem amb el canell, tot fent un moviment circular que, segons ens diuen, potencia els aromes i acabem distingint aquest cos més aviat afruitat que anima a degustar-lo. Una textura rica al paladar, d'un gust característic que té a veure amb el sol ric en minerals, també amb el procés de premsat o el temps en bota de fusta. Paral·lelament, aromes més complexos van unint-s'hi, com un ball on tots els instruments han començat a tocar. Però aquesta, com es diria, era només la primera cançó.
Ara ens parlarà l'Ignasi Mora, que és un escriptor de Gandia.
Natura viva embotellada en botella de vi. La que es produeix en la nostra terra amb un murmuri de clarinet agut inicial a càrrec de l'enrenou dels teuladins que s'aixequen. Una trompeta llumínica en forma de llenç de l'alba en progressiva ascensió fins que el sol esclata com un nadó allà on parteix el cel i la terra. I un violí dolç que s'escola per les nostres venes i ens fa dir «Bon dia!» d'ací un parell d'hores a esmorzar. Nina, ho torpeu del priorat. Diuen que deien que havien dit que digueren que tota la història del vi al priorat provenia d'una nena que va aparèixer xusclant un gra de raïm a la figuera. Paisatge mediterrani. Aquell que a base de bellesa humil i continguda resulta ser també el territori més habitable del planeta. Paisatge de profit. Segons Mestre Pla, un paisatge bell és un paisatge productiu, perquè si a hom el soterren al priorat, posem per cas, i per degoteig li arriba una gota de les vinyes tan esteses arreu de la comarca, es trobarà al paradís. No ressuscitaran un mort les gotes, però li alegraran l'ànima.
Ara ens parlarà l'Òscar Palazón, que és un escriptor que viu a les Borges del Camp.
Carrasclet, soldat i guerriller que lluità contra l'exèrcit borbònic de Felip V. Ell també s'hauria oposat a la instal·lació d'aerogeneradors. Fermentació alcohòlica. Mots com most. Més que mots. Més que molts. Mots muts com mos de gos. Gos que mulla la llum que sóc. Sóc cos. Som mos. Llum de llamp. Llim al llom moll o llot de toll. Llicorella llepo. Llepo la pell. Llepo la polpa. Llepo la... Llepo-la. Llepo l'ampolla. Llepo l'ull de llebre. Llàgrimes de gebre, grafit, gingebre. Grec és grec, crec. Groc és groc, toc. Un toc de pebre i un poc de febre. Poc, cop a cop, la toca, la taca, la cata i la cota. I la taca. Cop de cap. I al cap de poc, de cop, el cep i cap a la copa. Marge de pedra seca. 1. Si fos paràgraf, seria paràgraf sense conjuncions ni signes de puntuació. Això és, una successió de mots sense polir en perfecte equilibri. 2. Ordenació del desordre o viceversa, perquè l'ordre i el desordre són els ulls del que mira i observa, com la bellesa. En tot cas, pausa en el camí, o camí en si mateix, teixit cicatritzat del paisatge. Fre, frontissa. Frontera. 3. I si la disposició de les pedres no obeís únicament a raons de forma i mida? I si el marginer decidís col·locar-les per colors? I si li avellís crear-hi franges horitzontals imitant vetes o estrats? 4. Biblioteca petrificada.
La Gemma Sales és escriptora i il·lustradora de Barcelona.
Ferro. Com a la terra, dominar el ferro només és a les mans d'artesans pacients o d'homes savis. En Pere Rofes, ferrer jubilat, ens ha obsequiat amb una peça de ferro feta per ell mateix. La imatge, posada damunt el mapa del priorat amb un gest molt plàstic, ens diu: us hem rebut amb els ulls clucs i la mà al cor. Ho he sentit així mateix. Per això, aquesta alegoria de la bona hospitalitat m'ha emocionat, com en temps antics, quan la gent es mostrava solidària amb els caminants que eren de pas per la seva vila. Ens han tractat com el millor dels vianants. Només he trobat persones generoses que ens han acollit amb els braços oberts. A voltes m'han fet pensar si estaré a l'alçada de tanta benevolència. És un pensament torbador. Mas Roger, hem anat des de l'Oliverada cap a l'Oca, muntanya avall, sempre amb el 4x4, fins a trobar-nos amb un mas, el Mas Roger. L'edifici, antic, tenia en la seva façana principal moltes rajoles col·locades fent rengles i agrupacions. N'hi havia simplement de decoratives, ocells i flors, i d'altres amb personatges exercint el seu ofici, pastor, boter, etc. També rajoles que feien un dibuix més gran, com ara la de la canalla mig vestida posada sobre un fris decorat amb petxines i garlandes de flors i llaços. En general, en les rajoles, dominen els tons groguencs i blaus. Enfront de l'entrada a la casa, una mena de glorieta amb més mosaic decorats. Més mosaics decorats. En un costat de l'ermita, que era tancada, hi havien deixat la gran pedra de la pila baptismal. El panell, situat a la teulada d'un costat de l'entrada principal, era molt bonic. A més de l'aspa amb els quatre punts cardinals dalt de tot, hi havia la figura d'un home ben abillat, amb un gran barret al cap, que estava enfrontat a un ocell, una cigonya, que era de la mateixa mida que l'home i que duia sabates. La porta d'entrada, també tancada, era de fusta marró, clavetejada, amb un picaporta molt bonic. Un cap de lleó sostenia la baula a la boca. Al lloc on es pica es repetia el motiu de la petxina i altres guarniments. Era l'única nota decorativa d'una porta molt sòbria. Hi havia una bonica font i allà, sota els arbres, l'ombra convidava a restar en contemplació. M'hi ha quedat una curta estona i llavors, no sé per què, he tingut la sensació d'una mirada que es posava en insistència damunt meu. He fet una ullada per l'entorn, però no he vist ningú que m'observés. Ha estat una impressió estranya. Olivera mil·lenària. Hem anat a tocar de la Vilella Alta, però ens hem quedat a peu de carretera. Allà, Locateri i el Ferran ens han presentat l'olivera mil·lenària. Es veu que en tenen cura entre tots, ja que un d'ells ha dit que s'havia d'esporgar i aviat aniria a fer-ho. L'olivera feia impressió. Semblava més antiga que el sol que trepitjaven. Era un garbuig de branques i fulles. Cridava l'atenció al tronc, amb aquells dibuixos sobre la seva escorça, tan profuns i marcats. Tenia plecs i tavelles com si un escultor l'hagués estat treballant dies i dies. Em semblava un camp mal llaurat, amb uns solcs impossibles, i també les galtes de l'àvia Teresa, abans de morir-se. Si penses en tot el que deu haver vist passar aquest arbre...
Esther Sunyer, escriptora de La Fatarella.
Ònix, m'apropo a tu sense aprensió i em regalimes. Són les teves llàgrimes que han supurat el vidre límpid, desbordant-me així les ànsies d'un bon tast. Pel·lícula. Priorat en persona. Primera entrega. Pel·lícula ambientada al priorat del segle XXI, amb protagonistes molt diversos, d'arreu del país, units per un objectiu comú, la literatura. Direcció, Centre Quim Soler. Repartiment, escriptors, adalils, membres del centre, entre altres residents del priorat. Fotografia i producció, Laura Produccions. Música, Orquestra Les Mines. Durada, del 15 al 18 d'octubre. Gènere, acció i cultura. Sinopsi, 6 escriptors d'arreu dels Països Catalans, heterogenis, però tocats per unes necessitats imperioses semblants, són acollits de la millor manera possible, en un indret interessant. La seva missió és observar, percebre i plasmar les seves impressions en un futur no llunyà. Mentre tot això succeeix, els protagonistes tenen la possibilitat d'utilitzar el paladar constantment i degustar veritables emblemes culinaris del territori, així com tastar grans joies del vi. El film disposa com a teló de fons d'una comarca farcida d'elements diversos, el priorat. Un priorat mostrat per aquelles persones que el viuen, l'estimen i en gaudeixen. Un equip d'adalils que personifiquen el paratge i adopten el paper de conductors de la trama principal. Tot plegat, un conjunt de situacions que deixen a l'espectador amb regust d'expectació fins al darrer moment.
Albert Vilaró, escriptor d'Andorra. O de la Seu.
Escó, l'escriptor no ha estat mai al priorat. Això és, per altra banda, perfectament normal. En sondejar el seu cercle d'amistats després d'haver rebut la invitació, resulta que tampoc ningú no hi ha estat mai. Això el reconforta una mica, perquè segur que en un moment o altre de l'estada la seva ignorància haurà de desplegar-se en tota la seva penosa dimensió. En coneix la fama bàsica, és clar, com tothom, un rosari de tòpics, un tros de país de vins caparruts que, gràcies a la traça d'una colla d'enòlegs un pèl visionaris i a la terra generosa, s'han convertit en productes excel·lents i d'això sí que en té constància, caríssims. I poca cosa més. Refugi dels cantants reconvertits en vinaters, una geografia elemental, a meitat de camí entre la costa i l'Ebre, amb una poc definida capital de comarca, de la qual amb prou feines coneix el nom i sap una d'aquelles informacions perfectament inútils que guarden en algun racó del cervell que no té semàfors o que en algun moment havia tingut i ara ja no hi són. Mentre baixa per l'eix de l'Ebre, vigila el paisatge i està atent a les indicacions. Tu, en arribar a Garcia, tomba a l'esquerra per enfilar-te cap al Molar i la Figuera. Però abans, després de travessar les planes del sud del Segrià, on Juli César va combatre August, baixa cap a Flix i es pregunta on són exactament els seus llots enverinats. I encara una mica més enllà veu la silueta del formigó nuclear de la Torre d'Escó i s'estremeix amb la idea que allà dins s'hi cou la matèria. Pensa en el pet que va fer Txernòbil i que en aquell any hi va haver més rovellons que mai. I és l'any vesperon en què el seu pare va morir. Però les angúnies atòmiques passen aviat, així que troba la trenca just allà on l'esperava, la carretera s'estreny i l'escriptor deixa la seva petita geografia coneguda. Vesc. La Dalil els explica amb tota mena de detalls com, quan era jove, anava a caçar ocells amb Vesc, la planta màgica dels druides. L'escriptor de sobte recorda que ell, quan era petit, també havia anat alguna vegada a vescar ocells amb els nens més grans al carrer i que havia contribuït en qualitat de còmplice a la captura de caterneres i pinsans. I sap que ara, de gran, se sent com un moixó enganxat per la pomada pegalosa, esperant atemorit que s'acosti el caçador.
Fins aquí aquest xalem llegint, que ha estat possible sobretot gràcies al Jordi Soldevila als controls, la Rosa i la Núria. Una altra cosa. Si voleu conèixer què ha inspirat el priorat en aquests 6 escriptors, només cal que us dirigiu a la web, que això sí, estarà operativa a partir de la setmana que ve, a la web de la trobada. La web de la trobada són les 3 dobles ves, prioratenpersona.cat. Hi ha coses sorprenents. Animeu-vos. I fins al mes que ve.